A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I aquesta setmana la Generalitat ha dictat noves normes de restriccions en hostaleria i en altres activitats. Volem parlar amb Eloi Castellarnau, advocat penalista, per entendre de què tenen dret tant les empreses com també les persones. Eloi, molt bon dia.
Bon dia, Quim.
Per què hi ha els Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i alguns que estiguen avalant les mesures i d'altres que no les avalen, aquestes mesures que són regionals, són de comunitats autònomes?
Bueno, en definitiva estem parlant de competències que són autonòmiques, per tant, al final el responsable de validar o no les decisions dels diferents governs autonòmics que són els que tenen competències són els Tribunals Superiors de Justícia, i aquí com que al final el que valorem són la ponderació entre la col·lisió de drets fonamentals, poden haver-hi diferents tipus de criteri, perquè en definitiva són persones, moltes vegades són de caràcter subjectiu els paràmetres i els criteris que s'apliquen, i com que estem en realitat amb una també confluència entre lleis estatals i lleis autonòmiques, es pot donar el cas de que diferents Tribunals Superiors de Justícia resolguin de manera diferent, i això no vol dir que un sigui legal i l'altre legal, sinó que interpretant des de diferents paràmetres arribin a conclusions diferents.
Mm-hmm. Però el que a mi m'ha donat una mica a entendre és que la llei és totalment, com tu deies, subjectiva. Hi ha Tribunals Superiors de Justícia que han avalat el toc de queda i altres que no, en un mateix país.
Correcte. Mm-hmm. Bueno, és el que té el fet de tenir un estat descentralitzant, amb normativa administrativa descentralitzada i amb determinades competències que són exclusives de determinats òrgans autonòmics. I això sí. Pot donar a una amalgama, diguéssim, de resolucions judicials amb caràcter contradictori.
I això pot suposar una inseguretat jurídica, perquè una empresa que vingui a invertir a Espanya no sap ben bé, depèn de la zona on inverteixi, quina normativa tindrà o quina no tindrà.
Són, també s'ha de dir i explicar, que són sobre aspectes molt concrets, i sempre hi ha la facultat de que des de l'Estat i des de l'Administració de Justícia, però també des d'òrgans polítics, s'hi roguin determinades facultats per poder, d'alguna manera, homogenitzar la normativa i les resolucions. Mm-hmm. La inseguretat, jo no crec que Espanya sigui un país on puguem dir que hi hagi inseguretat jurídica, en el sentit de que les lleis són conegudes i, per tant, les possibles conseqüències legals que tinguin el fet d'establir-se en un determinat, una determinada zona del territori són conegudes i es poden preveure. Ara,
sí.
El problema, perdona, que és veritat, no, que sempre hem de partir de la perspectiva que estem en una situació anòmala que no s'havia donat mai abans i que, per tant, clar, si ens trobem en situacions doncs, que s'han de legislar o s'han de resoldre per primer cop a la història de lo que és la vida democràtica del nostre país. Uh-huh. I, bueno, és veritat que des de potser ulls d'una persona que no estigui molt avasada a les qüestions jurídiques poden semblar contradictòries o que creïn certa inseguretat.
Aquesta setmana hem conegut que el Tribunal Constitucional ha deixat a l'aire o que, diguéssim, que ha sentenciat que no és constitucional el primer confinament. Això com pot afectar a persones que van ser multades, per exemple, durant el primer confinament per saltar-se'l, o fins i tot empreses que doncs, van haver de tancar i van perdre diners per aquest confinament?
Són dues qüestions diferenciades. La primera, si jo entenc, perquè hi ha alguna resolució, hi ha algun precedent anterior en casos similars, les persones que hagin recorregut les multes, crec que al final tindran la sort de que els hi siguin retirades perquè el considera constitucional que no estava emparat legalment a l'estat d'alarma, perquè el que diu és que s'hauria d'haver aplicat l'estat d'excepció, doncs aquelles persones que hagin recorregut tindran la sort, jo crec, de que siguin retirades les multes. Diferent serà el cas de les persones que no hagin recorregut, perquè llavors se'ls pot dir, tot i si vostè en el seu moment considerava que una resolució administrativa no era correcta, el que hauria de fer era recórrer. Ara, per molt que el Tribunal Constitucional amb una resolució hagi dit que no era constitucional, com que vostè en el seu moment no va recórrer, no té aquest benefici. Uh-huh. Això per una banda. Per l'altra banda, la qüestió de les empreses, aquí sí que la resolució del Tribunal Constitucional és meridianament clara, ja diu que no hi ha cap tipus de dret a compensació per als establiments o negocis o empreses que haguessin hagut de o mitigar o baixar la persiana, o parar la producció, en fi, en qualsevol de les situacions. Però aquí el Tribunal Constitucional, si tenim la resolució, és ben clara dient que a les empreses no els hi pertoca cap tipus de indemnització.
Mm-hmm. Això és el que va passar ara fa un any i uns mesos, però el que està passant ara és que hi ha moltes empreses que ja es preveia doncs, que tornarien a fer l'activitat que tenien fins ara i les noves restriccions doncs no serà així. Com els afecta per possibles inversions que hagin fet, contractació de personal? Sobretot empreses dedicades, per exemple, al sector turístic. Tothom apunta sí. a que no vindran tants turistes com s'esperava, perquè davant aquestes restriccions un francès o un alemany potser prefereixen anar a un altre país.
Clar, però és que al final partim d'una situació anòmala i de que el que en realitat estem protegint és la salut pública i que tenim lleis estatals, la llei de salut pública estatal i en el cas de Catalunya la llei de salut pública promulgada per la Generalitat, com que sempre s'entén que el que ve ja és un interès genèric i, diguéssim, suprem que els interessos individuals, que és la salut pública, i la Generalitat té normativa i l'Estat té normativa per poder aplicar aquest tipus de mesures. Per tant, jo veig molt complicat que, no sé, una altra cosa són les ajudes indirectes que s'atribueixin als empresaris via doncs, a la concessió de crèdits ICO o qualsevol altre tipus de prestació, però la reclamació de quantitats perquè ens entenguem, per danys i de perjudicis causats arrel d'aquestes restriccions, veig molt complicat que es puguin reclamar.
Mm-hmm. I els nous ERTOs que venien a entrar en vigor, que tenien menys compensacions econòmiques, això ara com queda?
Bueno, en definitiva és el mateix supòsit. És a dir, tornem a estar en una situació en la que l'empresari, en cas que aquí són situacions i són preguntes complicades de respondre, eh? És a dir, perquè estem jugant per una banda amb els interessos de l'empresariat i sens dubte, i a més és lògic, han de tenir una sensació d'inseguretat i de no saber si invertir, si no invertir, si rescatar persones dels ERTOs, si al millor doncs, gastar-se una sèrie de diners en una reforma, si ara obro perquè tinc tancat i així no tinc despeses, i per tant és un patiment i en fi, és una situació complicada de gestionar, i per altra banda tenim l'administració que, desgraciadament, i per la situació que estem vivint, es veu forçada a vegades fer passes endarrere per parar tota la qüestió de la pandèmia. Clar, al final és complicat, és a dir, aquí l'empresariat, bàsicament, jo crec que la solució que té és intentar preveure l'evolució de la pandèmia i intentar mitigar i implementar les mesures de control a nivell de despeses per poder continuar els negocis. Però a nivell de possibles accions legals per reclamar a l'administració ho veig molt complicat.
Mm-hmm. Perquè suposo que moltes empreses, jo ara venint a la ràdio he vist un hotel que havia estat tancat durant un any, va obrir fa 15 dies i ara no sé jo si podrà continuar obert o haurà de tancar, però ja no podrà acollir-se a l'ERTO, suposo, no sé, dels seus treballadors. Això també pot provocar que moltes empreses doncs, ara ja sí que no superin i que hi hagi un increment de concursos de creditors?
Sí, de fet, per una banda, va haver-hi no fa gaire unes modificacions en quant a l'àmbit mercantil, on s'està ja perseguint tot el tema de les societats fantasma. Per una altra banda, hi ha hagut diverses moratòries en quant a la implementació del text reforç de la nova reforma de la llei concursal, i aquí jo crec que s'està gestant un caldo de cultiu on s'estan amagant, d'alguna manera, emparades amb la qüestió de la pandèmia, bastantes situacions d'insolvència empresarial, i és evident que això afectarà i tard o d'hora acabarà aflorant, perquè, insisteixo, com que el legislador el que ha intentat és, en fi, a través de diferents mesures, per una banda, erradicar tot el que són societats fantasmes i, per l'altra banda, les que haurien ja d'haver presentat concurs de creditors perquè tècnicament estan en la situació que preveu la llei, com que hi ha hagut moratòries i, en fi, ja la situació de la pandèmia, s'està allargant una situació on jo crec que els números amb els quals nosaltres treballem no són reals i igual m'equivoco, però és probable que quan s'aixequin totes les restriccions, quan s'acabin moratòries i quan ja tècnicament la gent hagi de fer front a les conseqüències legals d'una situació d'insolvència, augmentaran exponencialment el número de concursos.
Mm-hmm. Eloi Castellarnau, soci de Castellarnau, advocats i penalistes, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Quim. Bon dia.